L'informatiu de Mutter. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mutter.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que, com cada dia, introduïm a ritme de titulars, temps d'informació que avui dilluns 30 de novembre encetarem parlant novament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Ho avançàvem ja la passada setmana, l'Ajuntament Calero s'enfronta a un deute municipal de més de 47 milions d'euros i una vuitantena de contenciosos. Divendres passat, l'equip de govern municipal va organitzar una reunió informativa amb els veïns del municipi per donar a conèixer, per donar compte de la situació heretada i com això condicionarà el futur de la gestió municipal els propers exercicis. El cap de llista d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, demana en la seva visita a Amposta que la CUP investisqui Artur Mas per no defraudar la voluntat dels ciutadans. I l'ofensiva veïnal de la Nacional 340 no se suma encara a la gran manifestació convocada pels alcaldes. Les federacions de veïns demanen que els alcaldes signen el seu manifest i que acorden de mantenir els talls a la carretera els dijous a la tarda. Aquest 2015, la parròquia de Santa Bàrbara complix 2 segles de vida. I Deltebre acollirà divendres que ve una jornada sobre el canvi climàtic al Delta de l'Ebre. Encara des de Santa Bàrbara passarem balanç en aquest sopar i acte de cloenda de les celebracions del 20è aniversari de l'emissora municipal, la Plana Ràdio, unes activitats celebrades este cap de setmana i que han reunit més d'un centenar de persones. I com tots els dilluns, a la recta final del nostre temps d'actualitat, farem la repassada a la jornada futbolística del cap de setmana, sempre, evidentment, fixant-nos en els equips del nostre territori, entre ells l'Amposta, que perdia davant del líder en el temps de descompte el partit d'aquesta jornada a causa d'una polèmica decisió arbitral. Aquestes són algunes de les propostes informatives d'este dilluns. Són temes i qüestions que de seguida comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
Dijous passat, en este mateix temps d'actualitat, l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre, ja parlàvem del tema i avui ho tornem a fer. L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar acumula un deute de 47.354.866 euros i ha de fer front a una vuitantena de contenciosos. Aquest és l'escenari que el govern municipal Calero, format per Esquerra Republicana i Compromís per la Cala, van exposar divendres passat a la tarda en una reunió amb els veïns del municipi, una reunió, un acte informatiu convocat per donar compte de la situació heretada d'anteriors mandats i que, avisen, condicionarà la futura gestió municipal. Del total, 18 milions d'euros són deute amb entitats financeres, 21,7 amb proveïdors i uns 10 milions i mig amb diverses empreses i per sentències. Es tracta de poder aturar, normalitzar la situació i fer front a aquelles obligacions en la mesura que puguem i que no ens generen una situació més complicada, sosté l'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gazeni. La confecció del pressupost per al pròxim exercici 2016 haurà de preveure, segons en reconeix l'alcalde republicà, dedicar esforç per aturar el deute i que no es pugui convertir en més contenciosos. Caldrà, doncs, argumenta que els comptes municipals destinen més recursos a tapar els forats financers del consistori i evitar que augmenti el nombre de 80 contenciosos que actualment l'Ajuntament té oberts, molts d'ells misteriosament suspesos. I així ho explicava Jordi Gazeni, avisant justament això que comentàvem, que en els pròxims pressupostos l'Ajuntament de l'Ametlla haurà d'incloure mesures per normalitzar la situació financera i evitar que el forat es faci més gran. Jordi Gazeni.
El que es tracta és de d'aturar, de una mica normalitzar la situació i fer front en aquelles obligacions en la mesura que poguéssim que no ens generi encara una situació més complicada. Això vol dir que, indubtablement, els pressupostos del 2016, amb els recursos que podem disposar en un poble com és l'Ametlla de Mar, doncs haurem de dedicar una sèrie, una sèrie d'esforç doncs per a poder doncs, parar aquest deute. Almenys doncs, que això no es pugui convertir en més contenciosos, ja en tenim prous, estem rondant sobre els 80 contenciosos a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, molt d'ells misteriosament suspesos, i això és una mica també el que hem d'explicar i també doncs, hem de veure quines accions fem perquè doncs, en aquelles coses que veguéssim que hi ha dubtes o serios dubtes de com s'ha gestionat.
A més dels 18 milions 58.000 euros de deute bancari i dels 6.952.255 en proveïdors, les societats anònimes municipals creades per l'anterior govern de Convergència i Unió a l'Ametlla acumulen una important part del forat que es deu als proveïdors. Així, la Cala Gestió acumula 3.613.164 euros, la Cala Serveis 53.520 i el Centre Esportiu Municipal La Cala 55.920. Els deures contrets per la gestió dels serveis municipals d'aigua amb Aqualia i l'enllumenat amb Fomento de Construcciones i Contratas, així com diverses sentències fermes com la del primer projecte de construcció de residència de la gent gran, afegixen 10.600.000 euros. Per últim, diverses factures de la Cala Gestió, la mateixa residència i el pont de les Tres Cales pugen a 8.022.000 euros. Davant dels importants condicionants que aquest escenari planteja a curt termini, el govern municipal va decidir de convocar aquesta assemblea informativa divendres passats amb els veïns per tal de donar compte de la situació heretada d'anteriors governs municipals. I així ho explicava l'alcalde de l'Ametlla, Jordi Gaseni, argumentant la necessitat d'informar la població sobre l'estat de les finances municipals i també dels contenciosos als quals ha de fer front l'Ajuntament. Jordi Gaseni.
En que tenim un càrrec que la gent ha confiat, doncs ha posat, ha dipositat la confiança en altres. Penso que tenim tot el dret a estar informats. A més, també pensem doncs, que és una bona cosa que voldríem anar fent com a mínim una vegada a l'any, com a mínim, perquè doncs, abans d'aprovar els pressupostos, en aquest cas del 2016, doncs, donar aquelles línies bàsiques, abans de passar-ho pel ple, doncs, poder exposar doncs, què farem o què podrem fer este 2016 i també doncs, aquelles mesures que prendrem davant la situació doncs, caòtica, econòmicament parlant, que hem trobat en aquest Ajuntament.
Ho escoltàvem en les paraules de l'alcalde de l'Ametlla. Gaseni no descarta repetir l'experiència i convocar més assemblees informatives com a mínim un cop a l'any i més concretament abans d'aprovar els pròxims pressupostos. Volem donar les línies bàsiques abans d'aprovar el pressupost al ple i exposar què podem i què no podem fer, quines mesures hem de prendre davant d'una situació caòtica, econòmicament parlant, com la que reconeixia Jordi Gaseni, hem trobat a l'Ajuntament.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les quatre comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem parlant ara del cap de llista a les properes eleccions del 20 de desembre al Congrés dels Diputats per Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, que en el dia d'ahir i en la seva visita a Amposta va demanar a la CUP que investisque Artur Mas com a president per no defraudar la voluntat dels ciutadans. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
La llista d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés de Diputats ha demanat a la CUP que faci un esforç de generositat i que envisteixi a Mas president. De no ser així, Catalunya no se ho mereixeria. Així ho explicava Gabriel Rufián ahir en la seva visita a Amposta.
Seguir, hacemos un llamamiento desde todo el cariño y desde la proximidad ideológica, organizativa, parlamentaria, de todo tipo hacia los compañeros de la CUP de que aprieten ese botón. De que hagan a Mas presidente porque al final la gente no se merecería otro escenario. Momentos aquí es ahora.
Gabriel Rufián va visitar ell, juntament amb Joan Tardà, la capital del Montsià, Amposta, on a la Lira Ampostina i davant de representants d'Esquerra Republicana, simpatitzants i també militants del partit, va presentar el seu programa al Congrés de Diputats, on no anirà a negociar res, sinó senzillament, i així ho va dir, a defensar allò que han decidit les urnes a Catalunya.
Nosaltres no anem a negociar absolutament res, anem a defensar el que aquí ha passat. Perquè a l'altra banda de la taula no hi ha ningú. Estem davant d'un escenari electoral en el qual, o un estat espanyol en el qual tornarà a guanyar el Partit Popular. O l'alternativa és el Partit Socialista Obrero Espanyol, o Ciutadans. Bueno, davant d'això no hi ha res a negociar, no? Jo crec que Esquerra Republicana, amb tota la meitat del món, no anirà a fer política parlamentària. Nosaltres no anirem a fer el de sempre. Anirem a defensar, com a humil delegació diplomàtica de la República Catalana, el vot de la gent.
Gràcies, Manel. Parlem ara del moviment veïnal de la Nacional 340, que cada dijous talla la carretera per demanar solucions a l'alta sinistralitat d'aquesta via i que ha acordat, ho va fer concretament dissabte passat, en una reunió, que no se sumaran en principi a la gran manifestació convocada pels alcaldes de les Terres de l'Ebre el dia 11 de desembre. En una trobada celebrada a Amposta de representants dels veïns d'Amposta, Alcanar, El Perelló, Vinaròs i Benicarló, es va acordar que no es donarà suport a la concentració mentre els alcaldes no signen el manifest que les entitats veïnals han impulsat. Segons el portaveu de la Federació d'Amposta d'Associacions de Veïns, Llorenç Navarro, fins que no veiem el manifest signat no ho tindrem clar. I així ho manifestava, explicant que els alcaldes han de signar el manifest i defensar el seu lema. Llorenç Navarro.
Estan omplint molt la boca de que hi ha unió al territori i de que tots anem a una, però nosaltres realment continuem al mateix lloc, no ens han manejat, ells han canviat diverses vegades, però nosaltres, fins que no veiéssim el manifest signat, encara no ho tenim clar. Hi ha moltes formes de dir les coses. Nosaltres volem que la gent ho tingui molt clar. Hi ha un lema i volem que aquest lema continuï, però no només per a un dia únic. Nosaltres volem que continuï per a sempre, és AP7 gratuïta, i que sigui una realitat, que se ho creguen.
Les associacions de veïns continuen demanant una única solució, l'aixecament de les barreres de la AP7 i eviten parlar de bonificacions. Llorenç Navarro.
El manifest és molt fàcil. És tan fàcil com agafar i dir que no parlem de bonificacions, sinó que parlem de la gratuïtat per a tots i per a totes. Es comencem des d'Hospitalet i diem que arribéssim fins on s'arriba. Si es pot arribar fins a Torreblanca, fins a Torreblanca. No fiquéssim límits.
Llorenç Navarro destacava també que es va acordar de continuar mantenint els talls a la Nacional 340 cada dijous a la tarda i rebutjava la idea de traslladar-los als diumenges a la tarda. I no només això, Llorenç Navarro demanava també als alcaldes que participen en els talls de carretera setmanals que cada dijous organitzen. L'escoltem.
I hi ha alcalde que va, però n'hi ha molts que prefereixen anar a vegades a dinar a certs llocs, anar de festa, quan la gent està al carrer exigint. No cal que vagin a tots, però que donin la cara també. No només un dia que es vagin a fer la foto, que vagin a lluir-se, sinó que realment s'involucren de veritat. Han canviat massa vegades i volem saber si realment és l'última.
En aquest sentit, el portaveu de les federacions de veïns instava també als màxims responsables municipals a continuar amb les reivindicacions l'endemà de les eleccions, el proper 20 de desembre. Un altre dels punts en què el moviment veïnal no està d'acord amb els alcaldes és amb el lema. Mentre els alcaldes apostarien per un emblema que demana prou peatges, els veïns volen que el seu lema, AP7 gratuïta, ja continuï per sempre. Per últim, Navarro reconeixia també que els representants dels veïns han demanat d'estar presents a les reunions que els alcaldes facin a Madrid o amb la Generalitat a partir d'ara i que també hi vagi un representant dels transportistes. Els veïns reclamen que l'autopista sigui gratuïta i no descarten la possibilitat d'organitzar una gran manifestació al mes de gener. Al manifest es demana la gratuïtat de l'AP7 en tot el seu tram per a les comunitats de Catalunya i València i rebutja prohibicions a la circulació de vehicles pesants per la Nacional 340. Finalment, el text reclama una construcció responsable de rotondes a la Nacional 340 i que només es construïsquen aquelles que realment afavoreixen la seguretat en les cruïlles dels punts negres, però en cap cas per reduir la velocitat. A més, lliguen la construcció de les rotondes a la prèvia gratuïtat de la AP7 per a tots els vehicles. Pel que fa a les rotondes, un dels punts que podria complicar que els alcaldes signessin el manifest, Navarro apuntava que entendrien la construcció d'alguna glorieta, però que la desena que estan projectades actualment a les Terres de l'Ebre són un perill. Si se'n necessita una, d'acord, però sempre i quan l'autopista ja estigui oberta per a tots.
L'informatiu en Mutre.
El recorregut informatiu del dia desplaçarà la seva atenció cap a Santa Bàrbara perquè la parròquia d'aquell municipi, enguany, este 2015, resulta que complix 2 segles de vida. És bicentenària. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Gairebé acabant l'any, Santa Bàrbara ha descobert que aquest 2015 la parròquia complirà 200 anys. Així ho feia públic aquest cap de setmana durant els oficis religiosos el seu actual rector, mossèn Ferran. El mateix capellà ens confessava que va ser per casualitat que ho va descobrir consultant uns documents a l'arxiu parroquial. Avui mateix ha convocat una reunió urgent amb el Consell Parroquial per tal d'acabar de perfilar el programa d'activitats que organitzarà l'Església per tal de commemorar la efemèride. I demà dimarts, mossèn Ferran ens ho podrà explicar amb més detall a l'espai d'entrevistes el dia a dia. Tot i això, sí que sabem que està previst que els actes es concentren el proper cap de setmana, coincidint amb la celebració de la festivitat de la nostra patrona Santa Bàrbara, i que el vicari general de la diòcesi de Tortosa, el bisbe de la mateixa, Enric Benavent, i el bisbe de Vic, natural de Deltebre, Romà Casanova, presidiran les misses d'aquests dies. També hi haurà una conferència a càrrec del Centre d'Estudis Planers sobre el procés d'emancipació parroquial de Santa Bàrbara respecte de la Galera, primer pas per aconseguir la independència municipal uns anys després, concretament l'any 1828.
Gràcies, Josep. D'aquí uns momentets tornem a Santa Bàrbara. Abans, però, hem de passar per Deltebre, municipi que divendres que ve acollirà una jornada sobre el canvi climàtic al Delta de l'Ebre. I així ens ho explica des d'allà, des de Ràdio Delta, Lluïsa Bertomeu.
La seu Deltebre de la Comunitat de Regants acollirà aquest proper divendres 4 de desembre una jornada tècnica sobre canvi climàtic al Delta de l'Ebre, gestió de l'aigua i dels sediments organitzada per l'IRTA. Subsidència, pujada del nivell del mar i gasos d'efecte hivernacle esdevenen paraules claus per entendre les causes i efectes de l'escalfament global al Delta, i l'IRTA du a terme diversos projectes pilots i de recerca que presentarà al llarg d'aquesta jornada de divendres. Escoltem Maite Martínez, tècnica de l'IRTA.
Els efectes que té el canvi climàtic sobre el cultiu de l'arròs, i al revés, els efectes que té el cultiu de l'arròs sobre el canvi climàtic a vegades són més importants, i les polítiques cada vegada són més sensibles i més conscients de la importància i la rellevància que està prenent. A més, ara és una circumstància que, com a conseqüència d'aquesta importància, hi ha diferents projectes que estem duent a terme a l'IRTA relacionats amb aquesta interacció entre el canvi climàtic i el cultiu de l'arròs. I per això creiem que és convenient ara fer una jornada per a poder explicar tot el que estem fent en aquest sentit. Les ponències estan relacionades sobre els efectes del canvi climàtic en el cultiu de l'arròs i també els efectes que té el cultiu en el canvi climàtic. Pues, per exemple, el tema de l'emissió dels gasos d'efecte hivernacle. El cultiu de l'arròs emet bastants de gasos i tenim que intentar mesures que permetin reduir aquestes emissions. A més, també tenim altres efectes, com són la pujada del nivell del mar, que pot provocar reducció de la superfície del delta, per tant, reducció del cultiu, pot incrementar també la salinitat dels cultius i, per tant, provocar pèrdues en la producció. Tots aquests temes són els que se comentaran i s'explicaran i com els treballem en aquesta jornada.
Recordem que aquesta jornada, Canvi Climàtic al Delta de l'Ebre, és totalment gratuïta i començarà a les 9 del matí d'aquest proper divendres a la seu a Deltebre de la Comunitat de Regants, Sindicat Agrícola de l'Ebre.
Gràcies, Lluïsa. Fa uns momentets ho comentàvem. Tornem a Santa Bàrbara i ho fem per parlar de festa, concretament per passar balanç al sopar i acte de cloenda de les celebracions del 20è aniversari de la Plana Ràdio, una festa que va reunir més d'un centenar de persones. Els col·laboradors més gran i més jove i l'oient més jove van bufar les espelmes del pastís d'aniversari. La festa va propiciar la trobada entre oients i les veus de la ràdio. I és que a banda de Santa Bàrbara hi va haver també representació de Mas d'en Verge, La Galera, Amposta, el Mas de Barberans i Jesús. Des de la Plana Ràdio, novament, Josep Roig.
Exactament 105 persones van ser les que van participar al sopar festa que la Plana Ràdio va organitzar el passat divendres a la nit, com a darrer acte per commemorar els 20 anys que l'emissora compleix aquest 2015. oients, col·laboradors, excol·laboradors, autoritats i personal de la ràdio de diverses edats i procedents del nostre poble, però també de Masdenverge, la Galera, Amposta, Mas de Barberans o Jesús, van donar a l'acte la policromia que en diferents aspectes genera la nostra ràdio local. Una nit molt emotiva que va començar amb els parlaments de benvinguda per part del director de l'emissora, també del regidor de comunicacions i de l'alcalde que va presidir l'acte. Després va donar inici al sopar servit pel càtering local Marilén, mentre es projectava la pel·lícula elaborada per Guillermo Gaia sobre els 20 anys d'història de la ràdio local. L'acte va seguir amenitzat pels treballadors de l'emissora que, recorrent les taules, van voler recollir anècdotes dels oients que es van sumar al sopar i que van ser tan diverses com a que, gràcies a la ràdio, per exemple, s'havia pogut superar una depressió o que havia ajudat a suportar una malaltia. D'altres anècdotes simpàtiques que es van explicar, com per exemple aquell marit que gràcies a la seva dona escolta la ràdio per allí on va, fins i tot plegant olives, o d'un jove d'escassament 12 anys que ens explicava que escolta la ràdio amb la seva iaia, fins també un oient que ens va explicar que segueix la veu dels locutors per les diferents emissores però no han passat, fins que va acabar trobant-les una altra vegada aquí en aquesta ràdio que celebra enguany el seu 20è aniversari. En definitiva, va ser una festa que va servir sobretot per provocar un encontre entre els mateixos oients dels diferents municipis on s'escolta la ràdio i també amb les diferents veus que hi sonen cada dia. Al final es va fer lliurament de reconeixements als col·laboradors, excol·laboradors i autoritats. També va estar invitat com a reconeixement Joaquim Martí Farnós, qui fou regidor, el regidor que va impulsar la creació de l'emissora recollint el projecte presentat per Josep Roig l'any 1992. Els reconeguts van rebre un llapis USB serigrafiat amb motiu de l'aniversari i que contenia la pel·lícula resum dels 20 anys d'història de la ràdio elaborat, com diem, per Guillermo Gaia. Abans de passar a l'animat ball, que va cloure amb la festa amb el DJ Aixendri, es va presentar el pastís d'aniversari. Per bufar les candeles es va escollir la nostra col·laboradora més gran, Glòria Espuny, i el més jove, Faiz Esmenat, i a l'oient més jove present a la sala, Adrià Quadrat.
22enes jornades gastronòmiques de la Clementina. Del 20 de novembre al 20 de desembre, a Alcanar, les cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Organitzades per la Regidoria de Turisme de l'Ajuntament d'Alcanar. 22enes jornades gastronòmiques de la Clementina.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
A la recta final del nostre temps d'actualitat, com cada dilluns, anem a fer una ullada a la jornada futbolística del cap de setmana, sempre, evidentment, fixant-nos en els equips del territori. Comencem amb la tercera divisió, en el grup català, on milita un equip de les nostres comarques, l'Ascó, que en aquesta jornada es retrobava amb la victòria. Ho feia concretament en el desplaçament al camp del Sant Andreu, on els de la Ribera van acabar imposant-se per 0-1. Una victòria i 3 punts més per a l'equip de la Ribera d'Ebre, que fa que se situe en 12a posició a la classificació. Pel que fa a la primera catalana, sort diversa per als nostres representants. Cap dels tres, però, no va aconseguir la victòria. La Rapitenca perdia 3-0 en el seu desplaçament al camp del Vilaseca. El Jesús i Maria jugava com a local, s'enfrontava al Balaguer i va acabar empatant el seu partit 1-1. I l'Amposta, jugant com a local, va perdre 0-1 davant un equip que es presentava com a líder al camp ampostí. 0-1, com diem, una derrota que als nostres micròfons un dilluns més comenta des d'Amposta Ràdio Manel Ramon.
El campió es va posar de manifest a l'estadi municipal d'Amposta, ja que l'Igualada va acabar guanyant el partit en el darrer sospir en el temps de descompte davant d'una Amposta que va tindre en els darrers minuts moltíssimes ocasions per haver marcat fins a 3 gols, ocasions claríssimes que van ser desaparatades pel porter igualadí, Jànic. Finalment va estar l'Igualada, que va acabar amb 10 jugadors, per cert, en l'expulsió de Martí Lliró, qui es va emportar els 3 punts del camp de l'Amposta degut a una decisió discutida i discutible de l'àrbitre del Col·legi del Vallès, Sergio Álvarez, així almenys ho manifestava l'entrenador ampostí, Albert Company.
I al final, doncs, la jugada aquesta que ha sigut, doncs, bueno, al final del despropòsit dels encerts de l'àrbit, que, bueno, que tot i que crec que no ha tingut una... no ha sigut decisiu en el decurs del partit, en el resultat, sí que aquesta jugada puntual crec que ha sigut claríssima, la falta a favor, que no pita, i d'aquí ve el contraatac, no?
Al final del partit, l'àrbitre va ser increpat pel públic assistent per aquesta decisió que deixa l'emposta en la zona baixa de la primera catalana grup segon. Ara hi haurà una setmana de descans per a preparar el partit davant del Balaguer.
Gràcies, Manel. Com tu dies, l'emposta queda situat en 15è lloc amb 13 punts, mentre que la Rapitenca és novena, en suma 21, i el Jesús i Maria 11, amb 19 punts. Pel que fa a la segona catalana, grup sex, 13a jornada de campionat i els resultats els següents. Catalònia 2, la Canonja 0, Hospitalet de l'Infant 2, Torreforta 1, Roda de Barà 3, Camarles 2, Cambrils 3, Alcanar 1, Valls 3, Remolins Vítem 0, Ullacona 1, Godall 1, Tortosa 5, Racing Bonavista 1, Gandesa 3, La Riera 0 i La Cava 4, L'Ampolla 1. A la classificació és líder el Tortosa amb 30 punts, seguit pel Gandesa amb 25. Anem a la tercera catalana, grup primer, també 13a jornada de campionat i en este grup els resultats els següents. Jesús i Maria 2, Vilalba 1, Corbera 6, Deltebre 5, Roquetenc 8, Campredó 1, Mora la Nova 3, Flix 3, Perelló 9, Ginestà 1, Olímpic Mora d'Ebre 0, L'Ametlla 0, Batea 2, La Sénia 2, Ascó B 1, Aldeana 4 i per últim el partit Santa Bàrbara-Horta de Sant Joan, que consta com a suspès. L'àrbitre va decidir d'acabar el partit pràcticament un quart d'hora abans del final degut a la tangana que es va organitzar entre els jugadors dels dos equips quan el resultat al marcador era de 4-1 favorable a l'equip planer. A la classificació és líder l'Ametlla amb 29 punts, seguit de l'Aldeana amb 26. I acabem amb la quarta catalana, grup 20è, en este cas novena jornada de campionat, i els resultats, Roquetenc B 1, Catalònia B 1, Pinell 3, Benissanet 0, Camarles B 1, Bot 5, Sant Jaume B 0, Arnes 0, Ebre Escola 5, Tivenys 1 i Xerta 0, La Galera 4. A la classificació és líder el Pinell amb 22 punts, seguit del Jesús Catalònia B, que en suma 20.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Ambient marcat pel fred de matinada, no tot arreu, perquè alguns llocs de la costa no ha fet gaire fred, els 9 graus del centre de Barcelona, però en canvi cap als barris a tocar del riu Besòs s'ha baixat a 5 graus a alguns barris doncs, de Barcelona. A la Catalunya interior, pràcticament a tot arreu, al voltant de 0 o sota 0. En color blau hem marcat les zones de glaçada, però hi ha hagut llocs de muntanya, per exemple, a Montserrat, on a la matinada estaven a 12 graus, o 8 graus al Santuari de Caral, o 11 graus a Collserola, Observatori Fabra. Per tant, es comença a notar la inversió dels propers dies amb l'anticicló cada cop més ferm, més fort. Hi haurà glaçades a l'interior, a les valls i fondalades, i a les serralades, als massissos i muntanyes, anirà pujant la temperatura. Després d'un matí de sol, avui també a la tarda en preveiem, i gairebé tota la setmana perquè veiem com efectivament les pertorbacions atlàntiques no venen a casa nostra. Al contrari, tenim un anticicló avui molt fort, de 1.035 hectopascals, els propers dies al voltant de 1.030, i en tot cas una cua de front arribaria dissabte, un petit canvi al voltant de la Vall d'Aran, però es notarà molt poc, perquè globalment estem dins d'un anticicló. Tarda amb sol, restes alguna boirina, les temperatures de dia a gairebé tot arreu poden passar dels 15 graus, a muntanya es notarà un ambient també abonançat respecte als últims dies que hi havia aquell vent del nord, aquelles nevades de la setmana passada, les temperatures doncs, també pugen a muntanya i la propera nit fins i tot cap als 1.500, 2.000 metres gairebé no hi glaçarà o al voltant de zero les mínimes. També sol a Castelló, València, Alacant, a totes les Illes Balears, algun núvol baix, passatger, pot passejar-se per Mallorca o Menorca. I tota la setmana anticiclònica, potser una miqueta de davallada de temperatura, però vaja, potser dissabte també aquests núvols al Pirineu, però la veritat és que tota la setmana es presenta anticiclònica i els migdies suaus, fins i tot llocs que puguin superar els 18 graus.
I com tots els dies, mirant cap al cel i dedicant també una mica del nostre espai a la previsió meteorològica, arribem ja a l'hora de posar el punt i final, tancar i així també acomiadar aquesta nova edició de l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. La d'avui, dilluns 30 de novembre, que un dia més ha estat presentada i coordinada per qui us parla, Domènec Ramal, amb la col·laboració dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a EMUTE. Un dia més, gràcies per seguir-nos. Demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.